Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Per tant, la idea és, a principis de desembre, tenir el passeig acabat perquè puguem començar a muntar la campanya de Nadal.
Ho ha dit l'alcaldessa Marta Ferrés després de visitar les obres del passeig. Estaran acabades per Nadal. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La fase 1 encararà ara la instal·lació dels sistemes d'aigua i il·luminació, mentre que la fase 2 ha d'acabar la part de la pavimentació. A partir de la tardor es podran plantar els arbres i tot estarà a punt per la campanya de Nadal que ja s'està preparant.
L'Ajuntament reforçarà el control dels residus que es llancen als contenidors.
Concretament, volen vigilar que no es deixin les deixalles al costat dels contenidors embrutant la via pública. Entre juliol i setembre, els treballadors de la neteja hi estaran a sobre. En el que portem de mes, ja s'han obert 40 expedients.
Aquesta nit, Magalí Seré arriba al Fres Festival.
La cantautora vallesana presentarà el seu segon treball en solitari, Esponja, un recull de 16 cançons molt diferents, entre elles inspirades en les experiències vitals de l'artista al llarg de les diferents etapes de la seva vida. El jardinet serà l'espai ideal per descobrir-les.
I en esport, Jaume Milà acompanyarà Gerard Escoda a la direcció esportiva del centre d'esports.
L'actual encarregat del futbol base Arlequinat combinarà aquesta feina amb ser la mà dreta d'Escoda, que ha estat confirmat avui. Entre les carpetes pendents, la de l'entrenador, que sembla que porta el nom de Gabri Garcia.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Toni González al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ens comencem fixant en la previsió meteorològica. Ara mateix 28 graus a Sabadell, són 3 menys que ahir, però tot i així fa molta calor. A veure què ens espera per les pròximes hores i al cap de setmana des del Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bona tarda.
Hola, aquesta tarda de divendres ve marcada per l'estabilitat i esperem que al final del dia tornin a aparèixer aquests núvols a la Vall d'Aran i també arran de costa de les comarques de Barcelona i Tarragona. En aquest sector, al final del dia sí que podem tenir el cel mig ennuvolat. A la resta, cel serè i durant el cap de setmana es mantindrà l'estabilitat. La tramuntana continuarà bufant a l'Alt Empordà fins al diumenge i a la resta, com dèiem, cel sense núvols, només amb alguns núvols de bon temps a punts de muntanya que deixaran poques conseqüències i el que serà destacat serà aquesta pujada de la temperatura que farà que la màxima ja arribi a superar els 35 graus a punts del Pla de Lleida. I demoneixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en l'estat del trànsit. Trobem retencions a l'AP7 de Santa Perpètua fins a Granollers, en sentit Girona. També hi ha complicacions per entrar al nus de la Trinitat des de Cerdanyola i a les rondes a la litoral. En els dos sentits hi ha circulació lenta per un accident a l'alçada de la Barceloneta i a la ronda de dalt el trànsit més dens és en sentit Besòs. Tres minuts i mig per sobre de les 7. Entrem en matèria amb les obres del passeig que avancen dins del termini previst. Estaran acabades abans de Nadal. L'evolució de les obres del passeig de la plaça Major segueix el calendari previst. Aquest migdia, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, i el portaveu de Junts, Lluís Matas, han visitat les actuacions i han passat revista del seu estat. Comencem parlant de la primera fase, la de la zona nord.
És l'espai on es va començar el projecte i el que està més canviat. Ferrés ha explicat que la pavimentació està acabada i que a partir d'ara s'avançaran les instal·lacions dels circuits d'aigua i il·luminació.
La part nord, com veureu, està pràcticament acabada. La idea és que ara, entre aquest mes de juliol i un tros d'agost, doncs ja acabi tota la part nord, la part aquesta de pavimentació i la part més dura de les obres s'acabi, també la part sud. I, per tant, ja aquest mes, de fet, ja hi estan treballant, però de forma més intensiva aquest mes, ja es començarà a instal·lar tota la part d'aigua, per tant, tota la part de fonts, tota la part de bombes.
En aquest espai hi haurà 72 brolladors i una pantalla on es podran projectar imatges. És previst que estigui instal·lada al setembre.
Ara mateix la majoria dels esforços estan a la fase 2 o la de la zona sud.
Ferrés ha explicat que les obres d'aquest espai van començar abans del previst per evitar que tot el projecte s'endarrerís a causa d'un retard de l'arribada de matèries primeres.
Hem estat uns dies que hi va haver de decalatge en la zona nord, que ens faltava falta de material, però han recuperat ja el temps perdut, per tant, estem ja pràcticament, com us deia, dins de terminis de calendari.
A les pròximes dues setmanes s'acabarà la pavimentació. És previst que el pròxim dilluns arribin els materials que falten per acabar aquesta fase.
I fins a la tardor no s'hi podran plantar els arbres perquè les altes temperatures no són bones per als trasplantaments. La idea és que siguin com més grans millor.
Arbres, estem intentant que siguin el més grossos possibles, que no sigui allò el típic pal. Hem posat de 25 centímetres, no? Dèiem, el gruix en aquest cas importa, per tant volem que siguin gruixuts, i intentarem que siguin el màxim de grans possibles.
Tot plegat estarà acabat abans de la campanya de Nadal.
Des de l'Ajuntament volen que sigui un espai emblemàtic durant les festes nadalenques, però també en altres moments especials de l'any.
Per exemple, per Festa Major, per Nadal, per el centenari de no sé quina entitat, doncs que puguem fer algun tipus d'actuació d'aigua i de so, d'aigua, de so i de llum, per tant els tres elements, i que pugui ser doncs un cert espectacle, deixeu-m'ho dir així, molt, molt petit.
Des del consistori han reconegut que hi podria haver un encariment en el cost del projecte per l'augment del preu d'algunes matèries primeres, però no se sabrà fins que acabin les obres. En principi, el projecte estava pressupostat en 1 milió d'euros.
L'Ajuntament de Sabadell ha obert 40 expedients disciplinaris per deixar residus fora de les deixalleries. Des de principis d'any, els operaris revisen de forma extraordinària la via pública per comprovar que s'està fent un ús correcte de la gestió dels residus. Doncs bé, ara aquest programa ampliarà el seu horari i s'efectuaran inspeccions durant la nit.
Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Residus, ha afirmat que aquestes inspeccions nocturnes són una reivindicació veïnal que ara el consistori efectuarà. Des d'aquest mateix mes i fins al setembre, tots els caps de setmana, els operaris inspeccionaran les zones de major concentració d'establiments comercials i de restauració. Aquest programa s'ha executat amb el següent objectiu.
L'objectiu és clar, millorar l'estat de la via pública pel que fa sobretot a la correcta utilització dels dipòsits de les deixalles, i ara en aquests mesos s'iniciem una nova campanya a través d'inspeccions nocturnes.
Tot i que ara es duguin a terme aquestes inspeccions extraordinàries, Rodríguez demana a la ciutadania que no baixi la guàrdia.
No cal dir que animem a tota la ciutadania, perquè el manteniment de l'espai públic i la neteja és una responsabilitat de tots i totes. Nosaltres posarem els recursos suficients perquè aquestes inspeccions tinguin el seu fruit, que és que la ciutat estigui més neta, i sobretot pues, treballar conjuntament perquè aquesta ciutat tingui una major qualitat de vida en tots els entorns.
Durant aquests últims dos mesos ja s'han intensificat les inspeccions en aquestes zones de gran afluència i ja s'han obert 40 expedients sancionadors.
I encara en política municipal, Sabadell en Comú Podem reclama al consistori que instal·li 24 refugis climàtics a la ciutat per fer front a les altes temperatures de l'estiu.
L'alcaldable del partit, Joan Mena, ha defensat que Sabadell ha de fer un pas endavant en la lluita pel canvi climàtic i ha reclamat la creació de refugis. De fet, el diputat ha afirmat que cal construir-ne 24 repartits pels 7 districtes de Sabadell. Mena explica quines condicions han de tenir aquestes instal·lacions.
Un refugi climàtic no és res més que un equipament municipal que estigui adaptat per poder acollir persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per qüestió d'edat o ja sigui per qüestió de malaltia o fins i tot per condicions socioeconòmiques de les famílies, per poder doncs, refugiar-se de les onades de calor que patirem en el nostre país. Per tant, les tres condicions que han de tenir un refugi climàtic és, primer, que estigui a una temperatura d'entorn als 26 graus, segon, que hi hagi accés a aigua potable i, per tant, que hi hagi fonts d'aigua a disposició de la ciutadania, i tercer, que hi hagi també establerta una àrea de descans perquè la gent pugui entrar a l'equipament municipal i, per tant, es puguin refugiar.
El mateix alcaldable ha afirmat que Sabadell ha de seguir l'exemple de Barcelona, que aquest estiu estrenarà més de 190 refugis. A Sabadell, Mena suggereix utilitzar equipaments públics com biblioteques.
Plantegem és que Sabadell té una bona xarxa d'equipaments municipals, té biblioteques, com per exemple aquesta en la que estem avui, té també centres cívics, té centres d'equipaments esportius i, per tant, podem garantir aquesta cobertura en els 7 districtes de la ciutat.
D'aquesta manera, Sabadell en Comú Podem s'uneix a la reclamació que tot el ple municipal va aprovar el mes de maig de començar a invertir en refugis climàtics.
Avui també és notícia.
Música. Els trens de la línia S2 de Ferrocarrils passaran cada 5 minuts a partir del setembre. És la nova data prevista per a l'augment de les freqüències de la Barcelona-Vallès, que s'ha retardat unes setmanes per problemes amb l'arribada de les noves unitats que ho han de fer possible. La presidenta de la companyia ferroviària, Marta Subirà, ho ha confirmat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Ferrocarrils de la Generalitat està a l'espera de l'arribada de l'última de les 15 unitats noves que han de permetre aplicar les noves freqüències d'un tren cada 5 minuts. Marta Subirà està convençuda que el canvi suposarà un abans i un després.
Una iniciativa que fins ara una empresa com Ferrocarrils no havia dut a terme mai, una iniciativa d'aquesta magnitud que suposa tants canvis, el fet d'incorporar de cop 15 noves unitats que s'afegeixen a les que en aquests moments ja estan circulant. Canviar tot el que és el sistema d'horaris per sistema de freqüència, ja no hi haurà un horari de tren, sinó que quan anem a l'estació el que veurem és quant de temps falta perquè arribi el proper tren, però ja no haurem d'anar mirant si és el de les 8 i 20 o el de les 8 i 24. S'ha de canviar tota la... Suposa també tot un canvi de senyalització.
La crisi de components està al darrere del retard de l'augment de les freqüències dels catalans que estava prevista per a l'estiu. Ara bé, la presidenta de Ferrocarrils hi treu ferro perquè diu el més important és que el canvi es faci en condicions.
El que volem és que els trens funcionin, que funcionin bé, que les persones que hi viatgen estiguin confortables i que puguem oferir totes les garanties que l'itinerari funciona correctament. Per tant, no és tan important fer-ho amb una data concreta, sinó que en el moment que ho fem, doncs, funcioni correctament.
L'increment de les freqüències significarà un nou impuls per a la línia, tot just coincidint amb el 5è aniversari de l'acabament de l'allargament dels ferrocarrils a Sabadell. Des d'aleshores, el servei s'ha convertit en un veritable metro, ja que un de cada quatre usuaris agafa el tren per desplaçar-se dins la ciutat.
Ha tingut tradicionalment la funció de desplaçar a les persones per totes les línies, però en principi d'una ciutat cap a una altra. I el fet de que tant a Sabadell, com també passa amb el perllongament que es va fer a Terrassa, hagin pogut crear aquesta funció, no?, de metro, ens ajuda a complir aquest objectiu que tenim de descarbonització, que no és només a nivell metropolità, a nivell del que és la comarca, sinó també en totes i cadascuna de les ciutats.
Les 5 estacions dels catalans a la ciutat van tancar el 2021 amb pràcticament 2.800.000 viatgers. Sabadell Plaça Major i Sabadell Nord són les dues parades amb una major demanda.
I encara en clau comarcal, els boscos del Vallès Occidental es troben en un estat de salut acceptable. Després de l'inici de campanya d'incendis, d'un inici de campanya d'incendis preocupant, les pluges dels últims dies han millorat aquesta situació.
Els bombers de la Generalitat, doncs, respiren una mica més tranquils, tot i que defensen que la situació no és idònia. De fet, a la comarca del Vallès Occidental hi ha hagut petits incendis des de principis d'estiu, especialment a la zona de Montcada i Reixac. Albert Cervera, sotsinspector dels bombers, ha alertat en una entrevista al Cafè que precisament a aquesta població vallesana és on ara mateix hi ha més risc d'incendis.
A la zona de Montcada hem tingut ja dos o tres sustos importants. L'última va començar amb una zona de barraques. No sabem si va ser que algú va voler fer mal a una o l'altra. La qüestió és que van ser les barraques i va agafar un camp que no estava per conrear, amb el qual va córrer, no? Tenim tota aquesta zona, doncs, que és crítica. No esperem grans focs en aquesta zona, però alguns sustos d'època que van cremar, doncs, 20 i pico hectàrees, 27 hectàrees, més les barraques, això sí que és fàcil que ho tinguem aquí.
Pel que fa a la resta de Catalunya, el sotsinspector dels bombers ha explicat que en el conjunt del país la zona que més preocupa és l'Empordà, tot plegat en una campanya de prevenció d'incendis que va començar abans del que estava previst.
Estem en campanya. No podem dir que no tindrem res, sinó que estem en campanya. I per mala sort, diguem, nosaltres la campanya comença sempre cap al juliol i aquest any el tema del foc l'hem començat el 15 de juny. Això fa que ens hem mogut tot el que és la campanya, doncs 15 dies abans, no? I ara estem en mitja campanya, quan normalment estem a principis.
Tot i que les precipitacions d'aquesta setmana hagin ajudat a hidratar els boscos, des dels bombers demanen a la ciutadania que segueixi amb les precaucions establertes durant tot l'estiu.
Un quart de vuit i estem escoltant la cançó Esponja de Magalí Seré, que aquesta nit, a partir de les 9, actua al Fresh Festival i presenta el disc homònim, el segon en solitari de la seva carrera. Es tracta d'un recull de 16 temes que parlen de com es va formant al llarg de les diferents etapes de la vida la personalitat d'una persona.
Per això ha explicat la cantautora en una entrevista al programa Al Matí, és un disc tan personal. Això no treu, però, que hi parli de coses que fa un temps no s'hagués atrevit a dir. Magalí Saré.
M'és igual tot una mica més que el disc anterior, saps? I m'és igual dir segons què, perquè a vegades penso, ai, estic escrivint una cosa molt íntima. No, no és molt íntima, això ens passa a tots, i més qui menys. I de fet, per això estan els artistes, no? Com per, si expliquem coses molt íntimes, potser podem ajudar més encara a la gent que ens escolta i que tregui ella coses també, no?
Les 16 cançons, incloses Esponja, són molt diferents entre elles i inclou col·laboracions molt especials. Una amb Salvador Sobral, qui va guanyar el Festival d'Eurovisió el 2017 en Portugal, i una altra amb Les Migues.
Quisiera amarte siempre, pero nunca acostumbrarme. Los miedos encerrados dentro de un espejito verde.
L'artista ha comentat que van decidir col·laborar a través de la xarxa social d'Instagram.
Que parlàvem per l'Instagram. Vull dir que no ens coneixíem de res, però vam dir, ei, fem alguna cosa juntes. I jo estava gravant un disc i a més tenia aquest tema que estava experimentant amb harmonia flamenca i vaig pensar, home, doncs és ideal. I és una manera poc intrusiva, diguéssim, de fer alguna mica amb colors flamencs, sí, perquè hi són elles. Vull dir que jo sola potser hagués quedat una mica més com un bolet que fes alguna cosa així.
Malgrat que està gaudint al màxim dels concerts per presentar Esponja, Magalí Saré diu que ja té entre mans alguns projectes de futur. Projectes que caminen en paral·lel a la seva aliança amb Manel Fortià, amb qui ha publicat el disc Funky Núvols.
I aquest està sent l'estiu en què els barris recuperen les seves festes majors després de 2 anys aturats o restringits per la pandèmia. Avui arrenquen les de Can Déu i la Creu de Barberà.
Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. Esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor. Oh, oh, oh.
Si ens fixem en el programa d'actes del nord de la ciutat, destaca que totes les propostes que s'han pensat és perquè les puguin gaudir també les persones amb diversitat funcional.
De fet, el president de l'Associació de Veïns de Can Déu, Juan Juárez, ho reivindica en una entrevista al programa Al Matí.
Intentamos visualizar que todas las personas pueden divertirse en una fiesta del barrio, solamente que tenemos que trabajar en adaptarla para todo el mundo.
Entrant en el programa d'actes que han preparat des d'avui i fins al diumenge a la nit, aquesta tarda hi haurà ioga per a la canalla i tallers per a totes les edats. La cultura popular farà acte de presència amb una cercavila amb els gegants de Gràcia, les forques de Can Déu i pallassos. Al vespre hi haurà el pregó, música en directe i sopar a la fresca. Dissabte al matí els veïns es tornaran a activar a partir de les 10, amb esports diversos, la festa de l'escuma i un dinar popular. A la tarda hi haurà una sessió de quinoteràpia, activitats culturals i mariachis. Diumenge, xocolatada i trabucaires, havaneres i el foc i petards de les forques de Can Déu.
Però si vivim al sud de la ciutat, podem anar a una altra festa major aquest cap de setmana, la de la Creu de Barberà.
Han començat a les 5 de la tarda amb un concurs de dibuix, berenar pels petits i un tast de vins per als grans. Els sentinelles d'Arquemis arrencaran una tabalada i una traca que donarà pas al concurs de truites i la botifarrada. A la nit hi haurà música jove i la clàssica cursa en roba interior. Dissabte tindrem ioga, animació infantil i la festa de l'escuma al matí i una cursa de cotxes teledirigits a la tarda, un tipus d'activitats que ajuda a rejuvenir les entitats.
Precisament la persona que ho porta, que és un jove que ara tenim la sort de tenir a l'associació, que som de les associacions que tenim alguns joves, aquest noi va venir gràcies a les curses de cotxe. Ell sempre ho diu.
Al vespre, sopar de festa major, el pregó a càrrec de la Tuna Sabadellense i ball de festa major. Finalment, diumenge, hi haurà una bicicletada, concurs de gossos, vermut popular, la banda municipal, havaneres i el fi de festa amb les Bruixes del Nord.
Un programa d'actes que les entitats treballen amb molt d'esforç i que a vegades no troben el vent favorable de l'administració. Encarnació Circums, de l'Associació de Veïns de la Creu de Barberà, ha estat crítica i demana més facilitats.
Que ens ho compliquen molt, la burocràcia és una pega a les entitats com la nostra, que tothom treballa els que tenim més hores no sabem d'aquests temes, i papers, i més papers, i entre departaments, aquest t'ho demana, l'altre també, l'altre no et contesta. Ens mereixen moltíssim, jo el voldria fer arribar amb algú.
Podeu recuperar les entrevistes amb tots els detalls de les dues festes majors al web de Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
21 minuts per sobre de les 7, moment per analitzar les notícies en clau més general. Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran finalment el divendres que ve a la Moncloa.
Així ho han acordat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños, en la trobada que han realitzat avui al Palau de la Generalitat. Bolaños ha defensat que s'ha aconseguit un acord que aposta, diu, pel diàleg i les solucions polítiques.
L'exprimer ministre del Japó, Shinzo Abe, ha mort als 67 anys després de ser tirotejat en un míting a la ciutat japonesa de Nara.
Abe ha rebut un impacte de bala al costat dret del coll i un altre al costat esquerre del pit i s'ha desplomat sobre l'escenari. Les autoritats han detingut el presumpte autor de l'atac, un home de 41 anys resident a la mateixa ciutat i que hauria utilitzat una arma de fabricació pròpia.
I qui ha mort a Barcelona és l'expresident d'Angola després de les acusacions d'intent d'assassinat.
Ha mort a Barcelona l'expresident d'Angola, José Eduardo dos Santos, després que la seva filla denunciés que l'havien intentat matar. Tenia 79 anys i en feia 3 que vivia en una casa del barri de Pedralbes. En el comunicat del govern d'Angola s'assegura que la mort s'ha certificat a les 11 i 10 minuts del matí i s'atribueix a una llarga malaltia.
I en últim apunt, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya té registrats 662 casos de verola del mico. Són 282 més que els 380 que es van registrar tot just fa una setmana.
En total s'han notificat 880 casos sospitosos o probables, 290 més que fa 7 dies. En aquest moment hi ha 46 casos més en investigació, 24 probables i 22 sospitosos. La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 19 i els 66 anys.
Esports.
Jaume Milà farà de mà dreta de Gerard Escoda a la direcció esportiva del Centre d'Esports. Avui l'entitat arlequinada ha confirmat l'arribada del reusenc. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Ahir, a primera hora, Ràdio Sabadell avançava el nom del director esportiu i d'operacions del Lleida Esportiu com a futur responsable de la parcel·la esportiva sabadellenca. Durant el dia d'ahir va ser un secret a veus que finalment s'ha confirmat avui, aquest migdia. Escoda ja treballa en la confecció de la plantilla 22-23 del Sabadell amb jugadors futuribles i, a més, no ho fa sol. Segons ha pogut saber la 94.6, un altre dels candidats a aquesta direcció esportiva, l'encarregat del futbol base fins ara del conjunt arlequinat Jaume Milà, serà el seu complement, recuperant així la idea original de tenir una doble figura a l'àrea esportiva del primer ref. Així, el fins ara director esportiu de l'Obrador compaginarà aquestes funcions formatives amb les del primer equip, un enllaç entre la nova Creu Alta i Olímpia en una època d'estrenyes al cinturó que fa entendre el protagonisme que tindrà la base en el projecte de futur, per exemple, a l'hora d'organitzar el futur cos tècnic.
Parlant d'aquest cos tècnic, Adri, hi ha hagut novetats a la direcció esportiva, però encara es desconeix el nom de l'entrenador que prendrà el relleu de Pedro Munitis. Tot apunta, però, a Gabri García, no?
Segueix sent el principal candidat, sí, això no ha canviat. A diferència de la direcció esportiva, però, no s'espera un anunci de manera immediata, sinó que encara haurem d'esperar uns dies per tenir la confirmació oficial. Igual que ha passat amb el càrrec de director esportiu, el club està estudiant els diferents perfils que té sobre la taula abans de moure fitxa. La prioritat era lligar l'arribada, en aquest cas de Gerard Escoda, i que ell tingués pes en la decisió. Un cop a Sabadell, i venint del Lleida Esportiu, on ha fet playoff, tot indica que serà Gabri García l'elegit, però no volen precipitar-se a la nova Creu Alta i per això estudien primer totes les alternatives abans de determinar qui serà el nou entrenador arlequinat. Per tot plegat, seria una sorpresa que hi hagués fumata blanca en els pròxims dies. Queda més d'una setmana per encetar la pretemporada i, per tant, la setmana vinent serà la clau pel que respecta al cos tècnic i fins i tot als primers noms de futbolistes.
Més coses, la Supercopa Catalana Femenina d'handbol tindrà un derbi vallesà a semifinals. El sorteig celebrat a primera hora de la tarda a Martorell ha aparellat l'Oar Gràcia amb l'handbol Sant Quirze.
L'equip de Carol Carmona hi accedeix com a campió de la Copa Catalunya Femenina i farà de local en aquest creuament. La data del derbi veïnal encara s'ha de definir, però haurà de ser abans del 29 d'agost, que es jugarà la final a Martorell.
I en Tarrafeta fa un gran balanç de la medalla d'or aconseguida als Jocs Mediterranis d'Oran. El central sabadellà va ser clau a la final, guanyada amb remuntada, inclosa contra Egipte.
De tornada a casa, el jugador revelació de l'última lliga francesa reconeix que buscava en aquest torneig fer un pas endavant amb els hispanos.
Crec que sobretot va ser una mostra de caràcter, d'ambició, de grup unit, i després doncs, a nivell personal molt content. Tenia ganes d'agafar les responsabilitats, i em sentia amb molta confiança, em sentia fresc. Crec que el Jordi ha fet molt bé les rotacions durant tot el campionat i això ha permès que tots els jugadors arribessin frescos als instants finals, i em sentia amb confiança. Volia les boles calentes a la meva mà i molt content pel partit que em va sortir i molt orgullós de poder ajudar l'equip a penjar-nos aquesta medalla d'or.
L'equip de Jordi Rivera també comptava amb la presència d'un altre sabadellenc, Dani Fernández, que ha aconseguit la seva primera medalla internacional.
Les waterpolistes del Club Natació, Nona Pérez, Marina Serrano i Irene Casado, s'han classificat directes per als quarts de final de l'Europeu Júnior.
Avui l'equip dirigit per l'ex de l'Astral Pool, Nani Guiu, ha superat l'anfitriona Israel per 17-5 a Netanya, rubricant així la primera plaça del grup. D'aquesta manera s'estalvien el creuament de vuitens i tindran un dia de descans abans de jugar als quarts de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia. Nona Pérez ha fet 2 gols, per cert, en el partit d'aquest matí.
En bàsquet, les germanes Asensio, convocades amb la selecció espanyola per preparar l'Eurobàsquet, cadascuna de la seva respectiva categoria.
Les dues sabadellenques participaran a diferents cites internacionals durant el mes de juliol. La Marina amb la sub-18 als tornejos de Santa Cruz de Tenerife i Bordeus, i la Irene amb la sub-16 a Eslovàquia al Festival Olímpic de la Joventut Europea. Després, si entren a les convocatòries definitives, els campionats d'Europa seran el mes d'agost a Grècia i Portugal.
Ramon Serra ha estat guardonat amb el Premi Panatlon, que reconeix tota una vida dedicada a l'esport.
És secretari de la Unió Ciclista Sabadell des de fa més de mig segle i recull el testimoni de Juan José Murillo, del món del futbol modest, que el va rebre en l'última edició. Serra explica així la seva passió pel ciclisme.
Amb 14 anys, fent ciclisme, fent cicloturisme, ja vaig forjar els meus amics, els meus, en principi, companys de pedalada. Jo la Unió Ciclista la porto dintre. Jo, gràcies a la Unió, em vaig fer home. Amb gent cabal, compartint quilòmetres en bicicleta, que llavors podies pedalar enraonant, no com ara, que t'atropellen.
El lliurament va ser a nit durant el sopar de cloenda de la temporada d'un Panatlón Club Sabadell, que ha passat 2 anys sense poder-lo celebrar per la pandèmia.
I el Club Falcón Sabadell organitza aquest cap de setmana l'Open Sabadell de tenis taula, l'11è Memorial Ramon Alimón.
Demà dissabte serà el torn del campionat absolut, amb 160 euros en premis per als 3 primers classificats, mentre que l'endemà el diumenge es disputaran les categories provincial i no federat, tot al local dels falconistes a Cal Balsac.
Gràcies, Helena. Bon cap de setmana.
Igualment.
Mig minut per arribar a 7:45. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que tota aquesta informació la trobeu ampliada al nostre portal web a radiosabadell.fm i actualitzada a les xarxes socials. Hi som a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornem dilluns a partir de les 10. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.